Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 24 de febrer de 2025. A Palamós han vist sortir el sol fa justament mitja hora i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Comencem la setmana amb aquestes temperatures que pujaran respecte al cap de setmana i ho notarem sobretot aquest migdia, ambient agradable i també amb sol i boires a primera hora que aniran marxant. Per aquells que us hagueu llevat i hagueu agafat el cotxe, ja heu pogut notar aquest ambient més emboirat. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que han detingut a Figueres el responsable d'una associació canàbica i han desmantellat a Santa Cristina d'Aro la plantació de marihuana que tenia a casa seva. A més, l'Ajuntament de Palafrugell ha reforçat els controls per detectar padrons fraudulents i actuar contra ocupacions irregulars en aquest municipi. Però a més ens quedem a Palafrugell perquè també s'ha limitat l'horari nocturn dels establiments alimentaris per fer front a l'incivisme. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui hem de destacar que parlarem amb el president del Club Ciclista Baix Ter, Sergi Güell, sobre la presentació que es va fer aquest dissabte de les ciclistes i la temporada per aquest equip femení de ciclisme del Baix Empordà, a més de la resta de presentació d'equips que formen el Club Ciclista Baix Ter. Però també avui dilluns parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer per saber totes les novetats que hi ha en aquest entorn digital. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que, com sempre, ens acompanyen cada matí. Tenim a la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
També saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, han detingut a Figueres el responsable d'una associació canàbica i han desmantellat a Santa Cristina d'Aro la plantació de marihuana que tenia a casa. La investigació va començar en una associació canàbica de Figueres, com dèiem, on es venia marihuana i haixix. Durant els escorcolls es van trobar gairebé 4 quilos de droga i una plantació de marihuana en un domicili de Santa Cristina d'Aro. I anem fins a Palafrugell perquè l'Ajuntament ha reforçat els controls per detectar padrons fraudulents i actuar contra les ocupacions irregulars, Ferran.
Sí, paral·lelament també s'han intensificat les actuacions policials per fer front a l'augment de robatoris amb violència. L'alcaldessa Laura Millán ha detallat les accions que s'estan duent a terme per millorar la seguretat i el control de les dades dels residents.
I ens quedem a Palafrugell perquè el consistori també limitarà l'horari nocturn d'establiments alimentaris per fer front a l'incivisme, Ferran.
Exacte, ho farà per fer front a l'incivisme que han detectat al voltant dels establiments a la nit, sovint relacionats per la compra i consum d'alcohol a la via pública. Segons un informe de la policia local, l'any 2024 es van aixecar 144 actes a la matinada quan només hi havia aquests establiments oberts. En molts casos, la situació provocava molèsties i queixes del veïnat.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va presentar en roda de premsa els pressupostos pel 2025, que seran de 16 milions d'euros aproximadament. Això vol dir que hi ha hagut un augment de 936.000 euros respecte a l'any passat. La finalitat és cobrir, tal com explica l'alcalde del municipi Òscar Aparicio, les necessitats ciutadanes i també invertir els diners en serveis bàsics. També volen millorar la ciutat, per això destinaran 225.000 euros en la recuperació de l'entorn i 1,2 milions d'euros a solucionar el problema de l'abastament de l'aigua al municipi. I anem fins a Platja d'Aro perquè els marxants del mercat protesten contra la reducció del nombre de parades, Mariona.
Els paradistes del mercat a Platja d'Aro han deixat les parades buides aquest divendres en protesta pel nou reglament municipal, que redueix a la meitat el nombre d'establiments. També han recollit signatures i anunciat mobilitzacions per reclamar la renovació automàtica de les concessions. L'Ajuntament defensa que la decisió ja està presa i que la reestructuració busca adaptar el mercat a un nou model més sostenible durant tot l'any.
Doncs veurem si hi ha més protestes per part dels paradistes, però canviem de tema perquè hem de parlar d'economia, perquè les demandes de les cambres de comerç a Pedro Sánchez cap al nou model de finançament per Catalunya és una de les propostes que s'hi fa. Laura.
Les cambres de comerç catalanes han aprofitat una reunió a la Llotja de Mar de Barcelona per traslladar una llista de demandes al president del govern espanyol. El que es busca és afavorir la competitivitat empresarial i l'economia catalanes. Algunes de les peticions han estat simplificar els processos burocràtics administratius, sobretot per petites i mitjanes empreses, invertir en infraestructures clau pel transport de mercaderies i desenvolupar el nou model energètic sostenible d'acord amb els objectius de 2030.
I la Diputació de Girona crea oficines territorials per impulsar l'esport local. Carla.
La Diputació de Girona ha posat en marxa les oficines territorials de suport a l'esport per ajudar entitats i ajuntaments a millorar la gestió esportiva. Aquest projecte, que es va aprovar amb èxit al Pla de l'Estany, es desplegarà a tota la demarcació amb un finançament anual de 200.000 euros per enfortir l'estructura esportiva local.
I Palamós ha iniciat el seu calendari promocional del 2025 participant a la fira Free Mansion, la més gran de Baviera, del 19 al 23 de febrer. Mariona.
L'objectiu era captar turistes alemanys i diversificar els mercats internacionals. El municipi va compartir estand amb altres destinacions de la Costa Brava i estarà present en altres fires com el Mercat de Ram de Vic i Expo Vacaciones de Bilbao. També assistirà a esdeveniments especialitzats en creuers a Miami i Croàcia.
I un estudi revela com l'embaràs transforma el cervell de les dones, Carla.
Un estudi liderat per institucions com l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic de Barcelona descobreix que l'embaràs remodela el cervell de les dones seguint una trajectòria en forma de U. Els canvis estan vinculats a les hormones gestacionals i milloren l'aferrament emocional amb el nadó. La salut mental de les mares juga un paper clau en aquest procés adaptatiu.
I els resultats d'un altre estudi descobreixen la varietat del ritual iber dels caps enclavats. Laura.
El poble antic del vessant mediterrani peninsular són ben coneguts per la seva particular tradició dels caps enclavats i durant dècades l'acadèmia ha debatut la funció d'aquest costum. En un nou estudi, de mà de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha analitzat l'esmalt dental de 7 cranis provinents dels dos jaciments d'Ullestret i de Puig Castellar, a partir del qual s'ha sabut si els individus eren locals o forans. Els resultats demostren que aquesta pràctica tenia significats diferents a cada comunitat, és a dir, era més variada i sofisticada del que s'havia pensat fins ara.
I la pluja intenta igualir el carnaval de Pals d'aquest dissabte, però les colles i la gent li planten cara, Miquel.
Tot i el mal temps, les colles i el públic van mantenir l'esperit festiu. La festa va culminar al pavelló amb la colla Sense Vàlvules, Els Voltors i la Tosterrada com a guanyadores a millor carrossa, millor comparsa i millor colla d'animació.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses i és que es confirma el gir cap a la dreta a Alemanya. Els conservadors del CDU han guanyat les eleccions federals amb un 28,5% dels vots i el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya és la segona força amb un 20,8% dels vots. L'extrema dreta s'ha disparat i ha obtingut els millors resultats des de la Segona Guerra Mundial, però no governarà. Un cop tancats els col·legis electorals, els sondejos ja van confirmar la victòria de la Unió Democràtica Cristiana de Friedrich Friedrich Merz i l'enfonsament dels socialdemòcrates de l'actual canceller alemany Olaf Scholz, que cauen a la tercera posició per darrere dels ultres amb un 16,4% dels vots. Els verds queden com a quarta força amb un 11,6%, seguits del partit d'esquerra Die Linke amb un 8,8%. I canviem de tema perquè avui fa justament que 3 anys que va iniciar-se la guerra a Ucraïna i el seu president, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest diumenge que està disposat a renunciar a la presidència a canvi de l'entrada del país a l'OTAN. Les paraules del líder ucraïnès arriben pocs dies després que el president dels Estats Units, Donald Trump, acusés a Zelensky de dictador per no convocar eleccions al país i també el fer responsable de la invasió russa d'Ucraïna. Els dos líders van protagonitzar una escalada verbal, ja que Zelensky va dir que Trump vivia en una bombolla de desinformació provinent sobretot de Rússia. El republicà llavors va pujar el to i va dir-li que si no s'afanyava a resoldre la guerra amb Rússia, no li quedaria país. Ara, Zelensky rebaixa el to i diu que està disposat a arribar a un acord amb Washington per compartir amb els Estats Units els recursos naturals d'Ucraïna a canvi del seu suport econòmic i militar. Amb tot, deixa clar que no hipotecarà el futur dels ucraïnesos si les condicions són abusives i descarta oferir 500.000 milions de dòlars de beneficis per l'explotació del gas, l'alumini, el liti i les terres estranyes. Veurem com acaba tota aquesta escalada verbal. Però hem d'anar fins al Vaticà perquè la salut del papa Francesc continua empitjorant i està en estat crític a l'Hospital Gemelli de Roma. Tot i que el pontífex no ha tingut noves crisis respiratòries, com la de dissabte a la nit, alguns anàlisis de sang demostren que té insuficiència renal lleu. Amb tot el comunicat mèdic difós pel Vaticà, assegura que està sota control. Aquest dissabte, el Vaticà va informar que Francesc havia tingut una crisi asmàtica prolongada que havia obligat a subministrar-li oxigen. També se li va haver de fer una transfusió de sang perquè les anàlisis van mostrar dèficit de plaquetes. Ara bé, segons el Vaticà, ha passat una nit tranquil·la. I canviem de tema perquè hem d'encetar la plana de successos, perquè a Tarragona els Mossos d'Esquadra han detingut un noi menor d'edat com a presumpte autor d'un apunyalament que hi va haver dissabte a la ciutat. La víctima és un jove que va rebre una ganivetada a l'esquena i va quedar ferit, però no es tem per la seva vida. La policia havia obert una investigació per trobar l'atacant i finalment l'ha detingut la matinada d'aquest diumenge. El noi ja ha declarat i ha quedat en llibertat a l'espera de passar a mans de la Fiscalia de Menors. L'acusen d'un delicte de lesions. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens ha preparat el nostre meteoròleg de confiança, Isaac Vila, perquè hem de destacar que comencem aquesta setmana amb temperatures que pujaran respecte a les del cap de setmana i ho notarem sobretot aquest migdia, ambient agradable i amb sol i boires a primera hora, que anirà marxant tarda, amb vent de garbí moderat i també arribada de núvols alts de ponent, deixant un cel entelat. Demà dimarts arriba un nou front que ens portarà pluja en forma de xàfecs i alguna tempesta a la tarda. Esperem que per finals de setmana puguem saber una mica més el temps que ens acompanyarà aquest cap de setmana, que arriben les rues de Carnaval a Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Palamós i també a Santa Cristina d'Aro, i veurem si el temps ens permet sortir tranquil·lament i sense haver de mirar el cel com han hagut de fer a pals aquest cap de setmana. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem d'escoltar el comentari que avui ens porta Neus Colomer.
Hi va haver una època que els acudits es situaven sempre a l'Epe. Us en recordeu d'aquell que deia: a la caserna de la Guàrdia Civil de l'Epe es rep un telegrama des del Centre Sismològic Nacional que diu: possible moviment sísmic a la zona, punt. Molt perillós, Richter 7, punt. Epicentre a 3 quilòmetres de la població, punt. Prenguin mesures, punt. Informin dels resultats amb urgència, punt. Passa un dia, una setmana, un mes i es rep un telegrama al Centre Sismològic Nacional que diu: aquí la caserna de la Guàrdia Civil de l'Epe, punt. Moviment sísmic totalment desarticulat, punt. Richter va intentar fugir i va ser abatut a trets, punt. Epicentre i 3 còmplices detinguts, punt. No hem contestat abans perquè hi va haver un terratrèmol de nassos, punt. A València, l'octubre passat, es va viure una situació semblant a la caserna de l'Epe, però la broma va acabar amb més de 200 morts. Entre Aragó i Catalunya hi ha un conflicte que ve de lluny i es va agreujar el 1995, quan per decret del Vaticà es va alterar les circumscripcions eclesiàstiques de les diòcesis de Lleida i Barbastre-Montsó. De manera que més de 100 parròquies que fins aquell moment pertanyien a la diòcesi catalana van passar a formar part de l'aragonesa. A partir d'aquell moment van esclatar disputes per la propietat de diferents obres d'art. El més conegut és el cas de les obres de Sixena. Aquest cas va enganxar Lluís Puig com a conseller de Cultura de la Generalitat. Ell només va ser el càrrec durant 3 mesos perquè va ser destituït pel 155. Sota el mandat del 155, les obres van marxar a Sixena, on porten més de 7 anys tancades, sense que ningú les pugui veure i sense les condicions necessàries per la seva conservació. Aquests dies, Lluís Puig està encarant el judici per desobediència per no complir l'ordre del jutjat d'Osca per entregar les obres de Sixena en el seu moment. Ell, que porta més de 7 anys a exili, ara s'enfronta a una pena de 2 anys d'inhabilitació, que li suposaria la pèrdua del seu escó. Mentrestant, els gestors del drama de València continuen al govern. No sé vosaltres com ho veieu, però trobo que els acudits d'aquesta gent cada vegada fan més por que gràcia.
Doncs veurem com acaba aquest judici i també com acaba aquest drama a València. Moltíssimes gràcies, Neus Colomer, pel comentari d'avui. I quan passa un minut i mig de 9:15, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que han detingut a Figueres el responsable d'una associació canàbica i han desmantellat a Santa Cristina d'Aro la plantació de marihuana que tenia a casa. La investigació va començar en una associació canàbica de Figueres on es venia marihuana i haixix. Durant els escorcolls es van trobar gairebé 4 quilos de droga i una plantació de marihuana en aquest domicili, com dèiem, de Santa Cristina d'Aro. El 19 de febrer la policia va escorcollar al local a Figueres i va intervenir gairebé 600 grams de marihuana i així 13 cigarretes preparades amb pots de pols de aquesta substància que es fa servir per les drogues i 410 euros en efectiu. En el mateix operatiu es va detenir el principal responsable. A la tarda els investigadors van registrar el domicili del detingut a Santa Cristina, on van trobar una plantació amb 354 plantes de marihuana, 462 esqueixos i 3.490 grams de cabdells i material pel cultiu, incloent-hi focus, ventiladors i filtres. A més, la policia va constatar que el subministrament elèctric de l'habitatge estava connectat de manera fraudulenta a la xarxa. El valor de la droga intervinguda al mercat il·lícit ascendeix a més de 28.000 euros i l'arrestat, que no tenia antecedents, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I l'Ajuntament de Palafrugell ha reforçat els controls per detectar padrons fraudulents i actuar contra ocupacions irregulars. Paral·lelament, també s'han intensificat les actuacions policials per fer front a l'augment de robatoris amb violència. L'alcaldessa Laura Millán ha detallat les accions que s'estan duent a terme per millorar la seguretat i també el control de les dades de residents. Ferran.
Millán ha explicat que l'Ajuntament ha impulsat un protocol per detectar empadronaments fraudulents i ocupacions il·legals.
Vam entrar al govern, vam detectar que hi havia pues, residències, habitatges on hi havia pues, 14, 15 persones empadronades.
Havia de ser grossa la casa.
O fins i tot algunes que hem detectat que estan tapiades i que per tant allà no hi pot haver. Amb tot això doncs, ja estem treballant. S'ha fet també un protocol per l'OAC en quant a empadronament, amb totes aquestes coses que he comentat, no? Per detectar aquests empadronaments fraudulents o ocupacions delinqüencials, poder-hi actuar més ràpidament i donar una millor resposta.
Quan es detecta una irregularitat, l'Ajuntament inicia una denúncia d'ofici i ho notifica als propietaris.
Fem, si detectem que allà s'està fent una ocupació il·legal o que aquest padró és fraudulent o que la persona constata que no, que s'ocupa i que no té cap document per acreditar aquest padró, nosaltres directament fem la denúncia, també perquè s'inicien els tràmits els tràmits legals i també notifiquem el propietari. La majoria d'aquests casos són, perquè ho dic perquè ho firmo jo, i veig qui són, són bancs o gestores. Rara vegada n'he firmat algun que sigui un propietari directe, no? Una persona física, la majoria són empreses, però sí, es notifica també, se li diu, escolta, si està iniciant un procés d'empadronament, sàpigui i prengui les mesures que li sembli, però nosaltres també fem la denúncia d'ofici.
Pel que fa al procés d'empadronament en habitatges ocupats, l'alcaldessa ha deixat clar que l'empadronament no dona cap dret sobre la propietat, sinó que simplement és un registre per saber qui viu al municipi. Quan una persona sol·licita l'empadronament en un habitatge ocupat, l'Ajuntament envia la policia en tres ocasions diferents per comprovar que realment hi resideix.
I ens quedem a Palafrugell perquè el consistori també limitarà l'horari nocturn dels establiments alimentaris amb una superfície inferior als 300 metres quadrats. Ho farà per fer front a l'incivisme que han detectat al voltant d'aquests establiments, sovint relacionat per la compra i consum d'alcohol a la via pública. Segons un informe de la policia local, l'any 2024 es van aixecar 144 actes a la matinada, quan només hi ha aquests establiments oberts. En molts casos, la situació provocava molèsties i queixes del veïnat, Ferran.
Amb aquesta mesura, els negocis alimentaris de venda personalitzada o d'autoservei hauran de tancar entre les 10 de la nit i les 7 del matí. Segons l'Ajuntament, les associacions veïnals també els havien transmès la preocupació sobre les actituds incíviques al voltant dels establiments. La nova regulació entrarà en vigor quan es publiqui l'anunci de l'aprovació definitiva al butlletí oficial de la província, el BOP, després del corresponent període d'exposició pública. Paral·lelament, el govern ha impulsat altres mesures per combatre l'incivisme. Entre les accions a curt termini, es reforçarà la presència policial a les zones cèntriques entre les 5 de la tarda i la 1 de la matinada. També s'ha posat en marxa una proposta per oferir ajudes als establiments que necessitin fer inversions estructurals per millorar la seguretat. Amb aquestes iniciatives, el govern municipal busca consolidar la sensació de seguretat, impulsar el civisme a la via pública i millorar la convivència ciutadana.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha presentat els pressupostos pel 2025, que ascendeixen a un valor de 16 milions d'euros. Això vol dir que hi ha hagut un augment de 936.000 euros respecte a l'any passat. La finalitat és cobrir les necessitats ciutadanes i també invertir els diners en serveis bàsics. També volen millorar la ciutat, per això es destinaran 225.000 euros en la recuperació de l'entorn i 1,2 milions a solucionar el problema de l'abastament de l'aigua. La ciutat té uns ingressos municipals per habitant més baixos que altres territoris pròxims a la zona, amb 1.300 euros per exemple, Begur és el poble amb pressupost per habitant més alt de 3.854 i supera la Bisbal per aquests 2.500 euros. A la roda de premsa l'alcalde va dir, amb les dades donades amb la necessitat de maximitzar aquells recursos més escassos per poder mantenir els serveis públics existents i conservar els diferents espais públics de la ciutat. També va anunciar que vol continuar amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per tal de reduir la despesa energètica i abaixar les factures de consum. Un dels llocs on iniciaran el seu funcionament serà la residència geriàtrica, que està oberta a les 24 hores del dia. Destinaran 400.000 euros als dipòsits de la xarxa d'aigua i 815.000 euros als pous que arriben fins al nucli. Amb això es volen millorar les canonades d'aigua al seu servei i també complir amb els objectius de solucionar totes les problemàtiques que han estat presents des de fa temps al municipi de la Bisbal. Després de 40 anys sense millores, busquen regularitzar aquesta situació i millorar la gestió. Les obres es finançaran amb un préstec que retornarà en 3 anys i així es podrà mantenir estable aquest preu de l'aigua. Es faran altres inversions en edificis i espais públics, com ara 100.000 euros que aniran destinats a vies i voreres i també obres a Castell Palau de la Bisbal, entre d'altres. Finalment, el projecte d'aprovació d'aquests pressupostos es portarà al ple ordinari que se celebrarà demà, dimarts 25 de febrer. I anem fins a Platja d'Aro perquè la majoria dels marxants del mercat aquest divendres van optar per no muntar les parades en senyal de protesta contra el nou reglament aprovat per l'Ajuntament que redueix el nombre de llocs de venda d'aquest mercat. Mariona.
Els paradistes han exposat pancartes a les seves furgonetes i han recollit signatures contra la mesura, que consideren que posa en risc el seu futur laboral. El nou reglament redueix les parades de 100 153 a 87 i aposta per un mercat amb més productes de proximitat. La decisió s'ha pres amb el suport del ple municipal i suposa que les concessions que caduquen a l'octubre hauran de sortir al concurs públic. L'espai de mercat també es reestructurarà destinant-se una part a aparcament. Els marxants consideren que aquesta reducció perjudica el sector i demanen que es renovi automàticament les concessions per 15 anys més. També critiquen que les parades que incompleixen les normatives no han estat suficientment controlades. Davant aquesta situació, han anunciat noves mobilitzacions, inclosa una marxa lenta de furgonetes fins a l'Ajuntament. Per la seva banda, el consistori defensa que el nou model de mercat busca una oferta més adequada durant tot l'any i manté que la decisió és ferma. La regidora de Promoció Econòmica, Imma Gelabert, ha insistit que la intenció no és eliminar el mercat, sinó reorganitzar-lo per fer-lo més viable, especialment durant la temporada baixa. Tot i les protestes, l'Ajuntament manté que el reglament s'aplicarà tal com està previst.
I les cambres de comerç catalanes expedeixen una sèrie de demandes al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i és que volen un nou model de finançament per Catalunya, entre d'altres mesures. Laura.
Les cambres de comerç catalanes han traslladat una llista de demandes al president del govern espanyol en una reunió a la Llotja de Mar de Barcelona. L'objectiu central és afavorir la competitivitat empresarial i l'economia catalanes. Entre les reclamacions principals en destaca la reducció dels processos administratius burocràtics, ja que les petites i mitjanes empreses se solen veure limitades per l'accés de regulacions. Les cambres han denunciat el dèficit crònic d'inversió en infraestructures per part de l'Estat espanyol i han exigit el compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut. Han demanat inversió en la connexió ferroviària del corredor mediterrani, clau en el transport de mercaderies, així com en l'aeroport de Barcelona i la xarxa de Rodalies.
També han alertat sobre els problemes creixents de la crisi de l'habitatge i també l'absentisme laboral.
Les cambres de comerç han insistit en la necessitat de desbloquejar la llei del sòl i, addicionalment, esperen que la millora del transport públic desconcentri la demanda d'habitatge en les grans ciutats. També han demanat mesures al govern espanyol per revertir la tendència a l'absentisme laboral, fet que constitueix un repte per la productivitat i el creixement econòmic. A més d'això, han denunciat que només el 13% de la demanda elèctrica catalana prové d'energies renovables, molt per sota del 50% fixat per l'any 2030. Les cambres han exigit mesures per millorar la xarxa i els sistemes d'emmagatzematge d'energia. Finalment, han alertat que la gestió hídrica ha de ser una prioritat estructural i no pas una resposta a episodis puntuals de sequera. En aquest sentit, han destacat que el seu observatori de la transició hídrica està treballant en un nou model de gestió de l'aigua adaptat als diferents sectors productius.
I la Diputació de Girona ha creat les oficines territorials de suport a l'esport amb l'objectiu de donar eines i assessorament a les entitats esportives i als ajuntaments de la demarcació. El projecte neix per facilitar la gestió administrativa i optimitzar també els recursos en l'àmbit esportiu. Carla.
L'experiència pilot al Pla de l'Estany, iniciada el 2019, ha estat clau per impulsar aquesta iniciativa. La comarca es va enfrontar a dificultats com la manca de personal especialitzat, ja que només 3 dels 11 municipis disposaven d'un tècnic d'esports. Els bons resultats han fet que la Diputació decideixi ampliar el model a la resta de comarques gironines. La nostra proposta és un marc bàsic perquè cada comarca podrà adaptar segons les seves necessitats. No és el mateix el que requereix la Cerdanya que la Selva, ha explicat Jordi Masquef, diputat de Esports. Per garantir el funcionament de les oficines, la Diputació de Girona aportarà 200.000 euros anuals amb una partida de 25.000 euros per comarca. Aquests fons reforçaran els consells esportius i permetran impulsar projectes comarcals que fins ara no s'havien pogut dur a terme. Les oficines actuaran en xarxa per millorar la coordinació entre municipis, entitats i administracions, afavorint l'ús compartit de material i la realització d'activitats conjuntes. A més, es fomentaran cursos i tallers per detectar i cobrir les necessitats formatives en l'àmbit esportiu. L'acte de presentació de les oficines es va fer a la seu de la Diputació de Girona amb la presidència dels presidents dels consells esportius gironins. Durant l'esdeveniment es va exposar el projecte i es van lliurar les plaques distintives de cada oficina. Cada unitat territorial elaborarà un pla d'acció anual per avaluar els resultats i definir futures millores.
I Palamós ha començat la seva estratègia de promoció turística del 2025 amb la seva participació a la Fira Free Mansion, la més gran de Babel. Baviera i una de les principals d'Alemanya, Mariona.
L'esdeveniment va tenir lloc del 19 al 23 de febrer a Múnich i va comptar amb més de 1.000 expositors de 50 països. Per primera vegada, Palamós es va promocionar en una fira turística a Alemanya amb l'objectiu d'atreure nous visitants i diversificar els mercats internacionals. El municipi va estar present a l'espai del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, compartint estant amb altres destinacions com Calonge Sant Antoni, Platja d'Aro, Lloret de Mar, Blanes, Roses i Empúria Brava, així com amb càmpings de la zona. El calendari promocional continuarà amb la participació de Palamós en diverses fires nacionals i internacionals. De l'11 al 13 d'abril estarà present al Mercat del Ram de Vic i del 9 al 11 de maig a la Fira Expo Vacaciones de Bilbao. També participarà en fires especialitzades en turisme de creuers, com la Sea-Trade Cruise Global de Miami a l'abril i el Med Cruise a Croàcia al setembre. Amb aquesta estratègia, Palamós vol consolidar-se com una destinació turística de referència i ampliar la seva presència en mercats clau.
I la pluja intenta aigualir el carnaval de Pals, però les colles i la gent li planten cara, i és que la rua de la disbauxa d'aquest carnaval va desafiar la pluja i va donar inici a les festes del carnaval al Baix Empordà aquest mateix cap de setmana, Miquel.
Al matí ja anunciava un cel amenaçador sobre la rua de la disbauxa de Pals. A mesura que avançaven les hores, la colla organitzadora Carmània, les colles convidades i les famílies miraven més cap al cel que no pas a les disfresses preparades per la tarda. El panorama, però, no millorava. Al migdia i a primera hora la pluja va començar a caure i tot apuntava al pitjor dels escenaris. Però, com passa amb les festes que impliquen esforç col·lectiu, les colles del voltant van decidir plantar cara a la pluja. La passió per la festa i la tradició van pesar més que les gotes d'aigua i ningú volia renunciar a l'arribada del carnaval. La gran incògnita era si la rua desfilaria pels carrers deserts o si la gent sortiria igualment a celebrar la festa, i així va ser. El públic tampoc va fallar. A un quart de set de la tarda, la colla Carmània, anfitriona de la rua de la disbauxa, va iniciar el recorregut amb la seva carrossa inspirada en l'infern i els dimonis. La reina i el rei del carnaval presidien una conversa d'una cinquantena de persones que ballaven i desafiaven la pluja. Tot i que segurament no hi havia la mateixa afluència de públic d'altres anys, els carrers de Pals lluïen plens. Després de Carmània van desfilar la resta de colles, les acomodades, el jovent del Bruel, la tosterrada, els voltors sense vàlvules i fins a nou seguicis entre carrosses i comparses. Aquesta rua, com cada any, inaugura el carnaval al Baix Empordà i ja és una cita imprescindible al calendari festiu de la comarca. Una vegada acabada aquesta rua, la festa va continuar, això sí, al pavelló poliesportiu, on es va viure una de les edicions més multitudinàries i èpiques dels últims anys. Al final, la carrossa de la colla sense vàlvules i la comparsa dels voltors i la tosterrada es van endur els premis principals. Enguany, però, fa la sensació que la victòria més gran va ser per totes aquelles persones que van decidir que les ganes de festa passaven per davant del mal temps.
I també una de les altres grans victòries ha estat poder celebrar el Carnaval de Pals, però un capítol destacat d'aquesta festa ha estat el risc que han assumit algunes colles i carrosses per desplaçar-se fins a Pals, que, com comentàvem, hi ha hagut diverses problemàtiques en aquests dies previs al Carnaval.
Enguany, algunes d'elles han hagut de viatjar sense la protecció policial habitual. Aquesta situació ha obert el debat sobre la regulació dels desplaçaments de carrosses, ja que aquests vehicles no estan homologats per circular de manera convencional i sempre han requerit d'un seguiment especial. Algunes administracions han decidit no oferir aquesta cobertura, deixant que les colles assumissin el risc pel seu compte. Aquesta qüestió planteja una reflexió. Si tanta normativa i regulació existeix, no haurien de ser revisades en el cas de festes i tradicions populars? És necessari trobar un equilibri entre seguretat i pervivència de les expressions culturals del país. Però això ja és un altre debat per un altre comentari. Mentrestant, celebrem que el carnaval ha començat i que, malgrat la pluja, la primera rua del Baix Empordà ha superat amb nota la prova. Enhorabona a totes les colles participants i gràcies als organitzadors per fer-ho possible un any més.
I avui hem de parlar d'esport i també hem de parlar de ciclisme, perquè aquest dissabte el Massi Ballester Women's Team va fer la seva presentació a l'Uterto Romirona Golf and Spa de Navata. A més, es va fer la presentació de la resta d'equips del Club Ciclista Ballester, tots amb objectius per aquesta temporada 2025. I per parlar de la presentació i d'aquests objectius del primer equip femení de ciclisme, ens visita el president del club, Sergi Güell. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, però m'agradaria parlar, no, de quins són els objectius principals d'aquest primer equip del Massi Ballester Women's Team per aquesta temporada 2025-2026.
Doncs bé, per aquest 2025 els objectius són molt clars, són poder igualar els resultats de la temporada passada. L'equip està format i ha nascut amb l'objectiu de donar a les dones les mateixes oportunitats que tenen els homes en el món del ciclisme, però a nivell ja purament esportiu, igualar la temporada l'any passat que vam assolir campionats d'Europa, d'Espanya, evidentment de Catalunya, doncs seria un gran objectiu.
Mm-hmm. I, esclar, com s'ha de fer aquest canvi? És a dir, quin canvi han de seguir les persones que formen part de l'equip per aconseguir tots aquests objectius, no? I poder assolir aquests nivells de l'any passat i fins i tot potser superar-los.
Bé, al final la feina comença el mes de setembre amb els fitxatges de la temporada. La temporada ciclista va de gener, diguéssim, a desembre, però sí que al setembre de l'any anterior vam començar ja a fer els nous fitxatges. Aquí és el primer pas de la feina, el segon pas la gran preparació física que s'ha de dur a terme per estar al màxim nivell no només espanyol, sinó també europeu i mundial. I el tercer pas és la tàctica de cursa que puguem generar amb el director en Pius Doniga.
Mm-hmm. Parlem de fitxatges, no? Aquests fitxatges es comencen a treballar el mes de setembre, però entenc que durant tots aquests mesos, aquests darrers mesos del 2024, heu estat treballant, no?, per acabar de conformar tot l'equip que vau presentar aquest dissabte. Parlem de fitxatges, parlem de persones que encara es queden respecte a l'any passat a l'equip. Com ho tenim, no? Quin és el balanç? Quina diferència hi ha? Quants fitxatges heu fet? I quantes corredores, no, es queden respecte a l'equip del 2024?
Bé, al final, com cada any, després d'aquests 6 anys de trajectòria que portem, som un equip trampolí, som un equip que aconseguim fitxar grans corredores poc conegudes a nivell europeu. Això fa que, d'alguna forma, donem a conèixer el valor que tenen i el nivell d'aquestes corredores, i cada any hi hagi equips a World Tour que es fixin en nosaltres i en les nostres corredores, doncs, per millorar també la seva plantilla. Això fa que siguem un equip trampolí, un equip que, per temes econòmics, no puguem retenir aquest gran talent de corredores i que cada any hagin de renovar, doncs, gran part de la plantilla. En concret, aquest 2025 han sigut 6 les corredores que renovem, i 7 corredores noves s'han incorporat a la plantilla justament buscant aquest salt cap al professionalisme.
Per tant, no? Tenim aquests fitxatges. Esclar, no sé si tenim moltes corredores del territori, perquè una de les apostes, no, que feu des del Massi Ballester és aquesta aposta per les corredores del territori. No sé, tenim moltes corredores que siguin catalanes, tenim alguna de l'estat espanyol o també heu anat a fitxar altres talents europeus?
No, al final l'equip busca talent de casa, l'equip és català, l'equip busca un objectiu a mig termini, poder crear un equip professional de ciclisme 100% català. Això és una tasca que portem anys treballant-hi i es treballa des de la base. A dia d'avui tenim 5 corredores catalanes, tenim 5 corredores més de la resta de l'estat espanyol i tenim 3 corredores internacionals. Malgrat això, sempre dic, l'objectiu és i seguirà sent poder crear un equip com més català possible. Tenim tota la cantera que està dintre la mateixa estructura, tenim més de 45 noies que s'estan formant, catalanes que s'estan formant dintre l'estructura del Club Ciclista Ballester. Són 11 noies en categoria cadet, 8 en categoria juvenil i 20 noies en categoria sub-23. Amb l'objectiu de què? De que aquestes noies puguin adquirir el nivell físic i tècnic per al dia de demà, doncs, poder estar en aquest equip Massi Ballester i aconseguir crear un equip de ciclisme femení professional 100% català.
Per tant, és aquesta... Estic sorpresa perquè la quantitat de noies que venen darrere, no, d'aquest primer equip, perquè, esclar, una, vull dir, està molt bé apostar per aquest primer equip, però l'aposta que feu des del club també és per aquests equips que els han de precedir en els següents anys. Esclar, 45 corredores en aquesta resta d'equips. Com es treballa tot això des del club?
Bé, des del club amb molta feina, amb molts de tècnics. Som més de 10 tècnics que estem treballant amb aquestes, que estem treballant de forma voluntària amb aquestes categories. Al final som un equip amateur. Cap dels que estem treballant, per dir-ho d'alguna forma, amb aquesta estructura, vivim d'això, sinó tot la gent que aquí som al darrere som voluntaris, i amb molta feina, molt d'esforç per aconseguir, doncs, que aquestes noies tinguin tots els recursos necessaris per poder-se formar, tant econòmics com tècnics, i donar-los, doncs, una experiència que tenim de més de 14 anys de ciclisme femení a dins del Club Ciclista Baix Ter, amb aquesta gran experiència, gran escola que som de ciclisme femení, doncs aconseguir donar-los totes les eines perquè puguin pujar en el seu esforç també, lògicament, en el primer equip.
Uh-huh. I parlem d'aquest primer equip. Quines són les proves clau d'aquesta temporada? És a dir, ara a partir del gener comenceu a desenvolupar aquestes primeres proves, però quins són les dates clau per intentar assolir aquests objectius que comentàvem?
Doncs bé, la temporada ja ha estat iniciada. Vam començar amb carretera la setmana passada, a la Setmana Valenciana, i en pista vam començar el Campionat d'Espanya, el qual vam assolir ja el primer Campionat d'Espanya de pista categoria Scratch en categoria Elite. Per tant, el primer èxit ja, diguéssim, que hem assolit, era el primer que esperem que sigui de molts. I dates claus, en el final, sempre en ciclisme, el mes de juny són els mesos claus. Del 15 de maig al 30 de juny són les dates claus que es disputen Campionats de Catalunya, Campionats d'Espanya, Volta a Catalunya. Són dates molt importants per nosaltres, per la visibilitat d'aquest esport femení, però també, lògicament, estarem altres proves com serà Volta a Extremadura, Volta a Portugal, Tour de la Toscana, Ardeix, Val di Loire, moltes proves internacionals que ens donen aquest potencial en aquest equip femení.
Mm-hmm. I, esclar, parlàvem, no, d'aquestes proves, però un dels objectius no és a mig termini, comentava, és professionalitzar aquest equip femení de ciclisme, però com es pot aconseguir això? És a dir, què cal perquè un equip femení aconsegueixi aquesta professionalització a mitjà termini?
Bé, al final es tracta d'un recurs purament econòmic. Com dic, l'estructura hem treballat i estem treballant de forma professional a nivell d'estructura, a nivell de material, a nivell de calendaris, a nivell de tècnics. Doncs tenim una estructura molt professional. L'únic que falta és que les noies realment, i els tècnics també a la vegada, puguin ser professionals. Aquí només hi ha un canvi, vale, que és que el fet de que les noies hagin de compaginar ciclisme amb feina fa que el seu rendiment no sigui tan bo com a altres corredores que estan 100% dedicades al ciclisme. Això, evidentment, a nivell esportiu es nota, i aquí només hi ha un fet diferencial, que era un fet econòmic. Vale, el fet econòmic de que les noies puguin ser professionals, tenir una nòmina únicament de ciclisme, i dedicar-se únicament a això. Per tant, estem parlant d'una única peça que ens falta, que és la peça econòmica.
Mm-hmm. Per això parlava, no, de grans esdeveniments, com parlàvem aquí a la volta ciclista a Catalunya, que és un dels esdeveniments que tenim a tocar, vull dir, abans de que arribi l'estiu ja el tindrem a tocar. Entenc que aquest tipus d'esdeveniments és important per donar visibilitat al club i a la feina que esteu fent.
Sí, al final són esdeveniments molt importants per Catalunya, però malauradament no són suficients. És necessari una gran Volta a Catalunya femenina a Catalunya, la tenim. És necessari que aquesta gran Volta femenina a Catalunya la puguem disputar amb un equip català. A dia d'avui la podem disputar, però no amb igualtat de condicions. Aleshores la disputem de forma complicada. Aleshores és molt important que tinguem una volta a casa, però a vegades tinguem un equip català que pugui disputar aquesta volta de tu a tu amb les millors del món, i això només s'aconsegueix d'una manera, que sigui en un equip 100% professional.
Mm-hmm. I, esclar, parlàvem de la professionalització de l'equip, parlàvem de tot això, però no sé si en els darrers anys, sobretot perquè vosaltres porteu aquests gairebé 15 anys de trajectòria com a equip femení de ciclisme, heu vist un canvi de tendència, és a dir, hi ha més aposta pel que fa al món esportiu, sobretot del ciclisme, per aquest ciclisme femení? Hi ha hagut un canvi de tendència o creieu que encara hi ha feina per fer?
Hi ha molta feina per fer, sí que hi ha, evidentment hi ha hagut un boom, igual que hi ha hagut en el boom en el futbol, però encara hi ha moltes diferències. A dia d'avui estem en una mena de bombolla, que ha estat principalment ben recolzada per equips World Tour, equips de màxim nivell mundial masculins, que han potenciat el seu equip femení. Això ha fet que tot hagi incrementat molt el seu nivell, el seu ritme. Tenim moltes proves, però sobretot a Espanya, o diríem al sud d'Europa, els equips encara depenem molt d'administracions públiques. El sector privat, tot i que hi creu molt, recolza molt l'esport femení, no hi aposta de forma clara. Això passa a Espanya, passa a Itàlia, passa al sud de França, passa a Portugal, i això fa que no puguem acabar de créixer. Així que al centre-nord d'Europa, doncs, aquesta aposta dels equips masculins s'ha estat veient recolzada per empreses privades que han apostat de veritat per l'esport femení. Això a Catalunya encara no passa. Per tant, a dia d'avui, la nostra principal sortida és, per una banda, captar aquest sponsor privat, doncs, que sembla que ja està bastant encarrilat, però també d'una part que l'administració pública sigui la que s'acaba d'encarregar d'aconseguir arribar a aquest pressupost que es necessita per ser professional.
Uh-huh. I ja per acabar, senyor Güell, m'agradaria preguntar-li quina és la següent prova que té l'equip i com s'estan preparant?
Doncs bé, ara tenim ja a partir de la setmana que ve en 4 o 5 proves consecutives.
Ostres.
De les quals n'hi ha algunes de Copes d'Espanya i algunes com Volta a Extremadura, que són proves molt importants per l'equip. Al final, aconseguir revalidar la Copa d'Espanya, tant en categoria elit com sub-23, és un objectiu important per l'equip, i per tant la primera passa que hem de donar per aconseguir aquest objectiu és la setmana que ve la Copa d'Espanya de Noja, intentar aconseguir la victòria.
Doncs n'estarem molt pendents d'aquests resultats i dels resultats que aneu presentant al llarg de la temporada. Hem parlat amb el president del Club Ciclista Baxter i també d'aquest Massi Baxter Women's Team, Sergi Güell. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí per explicar-nos una mica més aquestes novetats per part de l'equip i d'aquests objectius pels quals lluitareu aquesta temporada. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Merci, adéu.
I com sempre, abans d'acabar el Supermatí del dilluns, parlem d'oci i tecnologia digital i totes les novetats que hi ha amb en Martí Seguí. Bon dia, Martí.
Hola, bon dia.
Comencem parlant d'intel·ligència artificial, que estrany. Sí. Elon Musk ha presentat Grok 3, un nou model generatiu que vol competir directament amb les opcions més avançades del sector. Que estrany que Elon Musk aparegui per aquí.
Home,
ja feia
clar.
Dies que no hi era.
Home, s'ha de posar en aquest sector, sí, sí. I després de setmanes generant expectació, ahir la companyia d'intel·ligència artificial d'Elon Musk ha llançat Grok 3, la tercera generació del seu model d'IA generativa. Segons les primeres proves de rendiment, aquest nou model ha aconseguit superar models com el Gemini 2, el DeepSeek versió 3 o el GPT-4 en àmbits com les matemàtiques, la ciència i la programació. Una de les claus de Grok 3 és la seva potència computacional. Ha estat entrenat durant més de 200 dies amb 200.000 unitats de processadors gràfics, una capacitat 10 vegades superior a la del seu predecessor. Això ha permès millorar significativament el seu rendiment i la seva capacitat de raonament, fent-lo molt més eficient a l'hora de resoldre problemes complexos. Una de les novetats també del Grok 3 és la incorporació d'eines avançades de raonament i de cerca a internet. Per exemple, la funció Think permet resoldre problemes matemàtics o de programació, mostrant tots els passos en pantalla a temps real. I aquesta funció la complementa Big Brain, una versió més potent que fa servir encara més recursos per abordar problemes de gran complexitat. En una demostració en directe es va poder veure com Grok 3 era capaç de generar el codi d'un videojoc en qüestió de minuts, combinant mecàniques de Tetris i de Jewel Quest.
Gairebé res, vull dir.
Sí, sí.
Estic pensant en companys que estan en aquest món dels videojocs i penso les hores que hi dediquen i l'equip que són.
I que vingui, no sé.
Va. Sí, sí. I pel que fa a la cerca d'informació, XAI ha desenvolupat Deep Search, una eina que millora la manera com el model obté les dades d'internet. A diferència d'altres IA, que simplement ofereixen respostes basades a la base de coneixement interna, Deep Search busca el procés de cerca en directe i inclou les fonts consultades, donant més transparència a la informació generada. De moment, aquesta versió de Grok 3 està disponible en diversos països per subscriptors de X Premium. La versió de pagament de la xarxa social, bueno, amb la versió de pagament de la xarxa social. No obstant això, encara no es pot utilitzar a la Unió Europea ni al Regne Unit, ja que l'empresa està treballant per adaptar-se a les normatives de privacitat i de protecció de dades, i han anunciat també el llançament d'una nova subscripció anomenada SuperGrok, que donarà accés a les funcions més avançades. Bé, de moment no tenim massa més detalls, però bé, és una nova intel·ligència artificial que ve per quedar-se, i està clar que Elon Musk es vol fer un lloc també a la intel·ligència artificial i a tot aquest ecosistema.
A vegades dono gràcies de que visquem a la Unió Europea i que hi hagi proteccions més estrictes quan es fa referència a protecció de dades, més que res perquè, esclar, això ha de treure la informació d'algun lloc.
Sí.
Vull dir, s'ha d'entrenar d'alguna manera, encara que sigui aquesta IA generativa.
I està bé que estiguem una mica protegits.
Sí, exacte, perquè no sé si estic gaire còmode amb que un personatge com Elon Musk treballi amb les meves dades.
Més
veient la reunió de l'altre dia amb l'extrema dreta que hi va haver als Estats Units, on hi va assistir ell. Per tant, millor.
Sí.
Però seguim amb IA i parlem d'una iniciativa catalana, concretament de Jordi AI, m'encanta, una plataforma gironina que integra diversos models d'IA en un mateix servei. M'encanta que es digui Jordi. Vull dir, més català impossible.
Clar. Pots trucar en Jordi i que t'ho faci. Exacte. És una eina desenvolupada per una consultora gironina que es diu Solucions de Ciència de Dades, i l'objectiu d'aquesta plataforma és oferir accés a diversos models d'intel·ligència artificial en una única interfície, permetent als usuaris canviar entre ells en plena conversa. Per tant, pots aprofitar totes les funcionalitats que et dona una IA o una altra, depèn del que vulguis fer.
És molt interessant. Sí. Això, vull dir, pots optimitzar, no?, com es fa servir les diferents IA en una plataforma.
La que et vagi més bé segons el que vulguis fer. Interactua, aquesta plataforma Jordi.ai, interactua amb models de GPT-4o, DeepSeek, l'última versió, el Gemini i el Claude, aprofitant les fortaleses de cadascun segons les necessitats. Això resulta molt especialment útil per a professionals que treballen amb la IA, ja que evita haver de pagar múltiples subscripcions. L'eina ofereix inicialment un pla gratuït amb un accés limitat i una versió de pagament per 9 euros que amplia les funcionalitats. En la seva primera setmana de funcionament ja ha aconseguit captar més de 200 usuaris i en el futur els desenvolupadors preveuen afegir opcions de capacitat per treballar amb documents PDF, arxius de text, així com traduir la interfície al català i al castellà.
Està força bé.
Prototip, però bueno, va bé que en parlem d'aquestes coses.
Sí, perquè després, mira, vull dir, fa uns anys parlàvem del ChatGPT
i en parlàvem com una cosa llunyana.
Sí, no, i ara...
Doncs mira, aviam si aquesta plataforma que agrega intel·ligència artificial
és prou interessant.
Aconsegueix èxit.
Exacte, no? Esperem que sí. I seguim parlant d'un ciberatac a la web de receptes de Thermomix, que ha exposat dades personals de centenars d'usuaris. A veure, no he de dir que m'encanta, anem a confessar-ho, no m'encanta que s'hagin filtrat dades, però no entenc quin interès poden tenir en dades de la Thermomix.
Entenc. Mira, t'ho explico. La plataforma i el problema ha sigut amb recetario.es, que està vinculada a Thermomix, que ha estat objecte d'un atac informàtic que ha permès l'accés a informació personal dels usuaris. Facua ha alertat sobre la filtració i Borweck, l'empresa responsable del robot de cuina, ha confirmat aquest incident. Entre les dades afectades hi ha correus electrònics, adreces postals, telèfons i preferències culinàries. Clar, inicialment dius, bueno, això potser no té cap impacte, però aviam, si jo sé que et dius Maria Alzina i aquestes dades corren per allà, ja tinc on vius, el teu telèfon i el teu correu.
I a més el telèfon...
Ja no et fa tanta
gràcia. No, el telèfon a mi podríem dir que em fa molta ràbia que em truquin números que no toquen. Clar. Per oferir-me coses que no m'interessen.
Clar, però aquí, a més, et poden oferir coses que et vagin bé amb les teves preferències culinàries, per exemple.
Una hamburguesa, per exemple.
Veus?
A veure, si em truquen preguntant si vull una hamburguesa, la veritat em semblaria una mica estrany.
No,
també
però
et
poden dirigir publicitat o correus electrònics de marques.
Sí, tampoc ho puc, perquè se m'omple la safata d'entrada del correu i llavors he d'estar una estona marcant que jo no vull rebre aquell tipus de publicitat. De moment no m'ha passat mai que m'arribin correus estranys de llocs on no estic subscrita. Sí que és cert que hi ha el correu brossa, però sí. per l'habitual no m'arriba res estrany.
Clar. Doncs mira, el que es recomana als usuaris és estar alerta davant de possibles intents de phishing o correus sospitosos que puguin arribar arrel d'això. I el que sí que han assegurat és que no ha quedat exposades ni contrasenyes ni dades bancàries, que també en alguns casos també des de la Thermomix pots realitzar una llista de la compra i clar, aquí ja seria un tema una mica complicat
i més delicat.
Sí, en aquest cas no ha sigut així, i aquest atac arriba en un moment clau per Thermomix, que acaba de llançar el seu nou model MT-E7. Vull dir que també l'atac pot tenir
a veure amb
algú que vulgui desprestigiar-los o tirar una mica avall fama que té.
No és mala suposició, però tot i així hi ha un públic molt fidel de la Thermomix i...
Jo crec que sí.
Jo crec que, a veure, sí, és un ciberatac, però com parlem de 3.000 ciberatacs que es produeixen, fa poc temps crec que parlàvem de l'agència tributària, si no ho recordo malament.
Sí, també de companyies de...
Telefònica.
I de viatges també, aerolínies, per exemple, va haver-hi una molt sonada, que les meves dades corren per internet a desgràcia per culpa seva, Tap Air, per exemple, que és una companyia de low cost de Portugal. Bé...
Ai, mare meva. Doncs protegiu-vos. I parlem ara de B2 Group, que ha desenvolupat el primer catamarà elèctric reciclable imprès en 3D d'Europa. Com imprimeixes un catamarà en 3D? Per favor.
Mira, es tracta d'un projecte pioner en la indústria nàutica que combina sostenibilitat, innovació tecnològica i eficiència en la producció. És una empresa catalano-balear que es diu B2 Group, que ha presentat aquest nou prototip. És un catamarà de 6 metres fabricat en una sola peça mitjançant la impressió 3D de gran format, bastant gran format.
Home, has de tenir una impressora força gran i molt rotlles per poder imprimir un catamarà.
Sí.
M'estic imaginant el catamarà.
Home, 6 metres no és tant, però
bueno, però són 6 metres,
És una barca, és una barca.
És repetir-me a mi 6 vegades.
Sí. Aquest sistema de fabricació desenvolupat en col·laboració amb aquesta empresa catalano-balear permet reduir costos, minimitzar residus i oferir una embarcació molt més lleugera i eficient. Un dels aspectes més destacats és que un 90% dels materials, a més, són reciclables. Mm-hmm. Un fet que suposa un pas endavant en la indústria que històricament ha generat un gran impacte ambiental. A més, funciona amb propulsió 100% elèctrica, evitant així emissions contaminants i reduint la contaminació acústica, especialment important en zones protegides, marítimes protegides. En tenim moltes aquí.
Per exemple, les Illes Medes Cap de Creus, vull dir...
A Palamós
zona.
També hi ha un tros... No?
Sí, exacte, sí. Les Illes Formigues, no sé si m'estic equivocant, però sí,
em
crec que és aquella zona.
Hi ha una zona de protecció també, sí. Per tant, interessant proposta. I a més funciona, ja t'he dit, amb energia elèctrica i què més et volia dir? Això, que l'empresa va néixer el 2017, la construcció d'aquest prototip va començar llavors. El 2023 la companyia ha apostat molt fort per aquesta impressió en 3D i esperen portar-ho a la producció aquest 2025, per tant...
Ai, doncs estarem molt pendents. Jo, a mi m'agradaria veure-ho, vull dir, és prou interessant.
Sí, aviam què passa.
Doncs sí. I anem ràpid perquè hem d'acabar parlant del declivi de Tinder i d'altres aplicacions de cites. Per què perden popularitat Tinder?
Doncs mira, un dels motius és que el model de negoci de Tinder prioritza la retenció dels usuaris a la plataforma, però això, clar, no troben parella i els genera frustració entre aquells que busquen una relació estable. A més, molts usuaris denuncien que l'algoritme afavoreix els perfils que paguen més, fent que els usuaris gratuïts tinguin molta menys visibilitat. També hi ha un canvi generacional. Els usuaris més joves estan optant per altres espais de socialització, com les xarxes socials o els esdeveniments presencials. Està tornant una mica als orígens, diguéssim, no? A la presencialitat.
També et dic que crec que toca una mica, no? Vull dir, sortim una mica d'internet,
sí, amb la pandèmia, no? La cosa va créixer molt,
sí.
Però, clar, té una caiguda, vull dir, com moltes aplicacions similars.
Sí, exacte. Aquesta, vull dir, crec que n'hi havia algunes d'aquestes aplicacions que eren per trobar amics, no parella, sí. Amics, o sigui, sí. Un grup d'amics. Esclar, no sé, potser des d'aquí el consell és sortiu més i no us quedeu tan tancats a casa.
Sí, és tal qual, és això. Sí.
Doncs gràcies, Martí, per fer aquest repàs a l'actualitat tecnològica i d'oci digital. Ens tornem a retrobar el proper dilluns.
Moltes gràcies. Que tingueu gràcies. Bona setmana.
Adéu. Nosaltres posem punt i final al supermatí que hem fet avui de manera conjunta entre Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. Recordem-ho, comencem aquesta setmana amb temperatures que pujaran respecte al cap de setmana i ho notarem sobretot aquest migdia, ambient agradable i sol i boires a primera hora que aniran marxant. Com sempre, us donem les gràcies per sentir-nos i ens tornem a retrobar demà, com sempre, a partir de les 8. Que passeu un molt bon inici de setmana i que veieu sortir el sol aquest migdia i gaudiu d'aquest augment de les temperatures. Que vagi bé. Adeu.